migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els amants de les exploracions segurament sabran, o la geografia, sabran tots els misteris que podem trobar arreu de la superfície planetària, però fins i tot d'altres planetes, com la Lluna o com Mar. I hi ha veus, més o menys autoritzades, que entenen d'això, que diuen que sabem i en coneixem més de l'espai exterior que no pas del fons dels nostres oceans, que coneixem més de la superfície de Mars que no pas del fons marí que ens rodeja. De fet, i ara, si ens centrem a Catalunya, la costa catalana històricament ha estat una costa transitada. Els grecs, els fenicis, els romans, després les armades catalanes... En fi, hem tingut una vida arrelada més a la mar i a l'expansió mediterrània que no pas cap a l'interior. Això és una qüestió històrica, no? I de naufragis hi ha hagut moltíssims. Què hi ha allà sota? Què tenim allà sota? És cert això de que coneixem més de la superfície de mans que del fons dels nostres mars? Parlem d'una exposició que s'acaba d'inaugurar al Museu d'Arqueologia de Catalunya, Naufragis, història submergida, que ens portarà 5 cèntims de tot això. I a més, doncs, parlem amb la seva comissària, amb la comissària de l'exposició, que la tenim al telèfon, la Ruth Geli. Ruth, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia i moltes gràcies.
Gràcies per atendre'ns, Ruth. És cert això que diuen aquestes veus autoritzades que coneixem més de superfície d'altres planetes que no pas del fons de marins del nostre planeta?
Doncs mira, al fons dels nostres mars, dels nostres oceans, és cert que encara ens queda molt per conèixer i molt per descobrir, i sobretot pel que és el patrimoni arqueològic subaquàtic, que és una mica el que ens dediquem nosaltres, no?, des del CASC, a inventariar, a protegir, a estudiar, a conservar i a difondre el que és aquest patrimoni arqueològic subaquàtic que es troba sota les nostres aigües.
Per la història de Catalunya, per la història llarga i extensa de Catalunya, i sobretot per el lligam que hi ha hagut sempre amb la mar Mediterrània, suposo que el patrimoni arqueològic de les nostres costes ha de ser espectacular.
Doncs mira, perquè us feu una idea, els jaciments que tenim inventariats a la Carta Arqueològica Subaquàtica de Catalunya, això són els jaciments que tenim coneguts fins al moment, no només el mar, tot i que és on en tenim més, també hi entren el que són les aigües interiors, els llacs, els rius i els nivells freàtics. Doncs actualment a Catalunya n'hi tenim 855 de jaciments documentats i sabem que ens en queda molt, doncs, encara per conèixer.
Clar, i això com es descobreix? Com es fa... Una, perquè, clar, al terra, diguem, a la superfície, tu vas allà, jo què sé, a construir un pàrquing, excaves i et trobes coses. Per posar un exemple, no? Llavors fas una intervenció arqueològica, ho estic explicant de forma molt simple, no? Però al mar com es fa això?
Doncs mira, al mar, sobretot, el que es fa és treballar amb la gent de la zona, amb pescadors, amb submarinistes, amb gent que realment coneix el territori i treballa, i és qui dona la major part de vegades la informació sobre la localització de possibles restes, de possibles jaciments. També moltes vegades, a partir de fonts escrites, de documentació, es poden localitzar doncs, aquests naufragis, aquests jaciments, o a vegades inclús realitzant prospeccions prèvies. Si, per exemple, s'ha de fer una ampliació d'un port, doncs es fa una prospecció prèvia per veure si pot afectar el patrimoni i també es poden descobrir doncs, aquestes restes.
Quina seria la zona de Catalunya on hi trobaríem més restes arqueològiques submarines? O és una cosa molt repartida?
No, precisament la zona de l'Alt i el Baix Empordà, les comarques de l'Alt i el Baix Empordà són les que tenen més jaciments documentats, més jaciments registrats, però això no és perquè n'hi hagi més, sinó perquè és una zona que té menys sedimentació, els jaciments estan, hi ha més roques, estan menys tapats, a més hi ha hagut tradicionalment molta més pràctica de la immersió i llavors doncs, se n'han localitzat molt més. Després també és veritat que són zones amb accidents geogràfics de primer ordre, com el Cap de Creus o el Cap de Begur, que també són punts perillosos per la navegació. Això també ha propiciat doncs, que hi hagi més naufragis.
Clar, suposo que això, per exemple, un delta, com jo què sé, poso el del Llobregat, poso el de l'Ebre, amb la sedimentació, aquests naufragis o aquest patrimoni quedaria ocult, seria més difícil de localitzar.
Exactament, diu, és molt més difícil de localitzar perquè hi ha doncs, molta sorra, i llavors és més difícil de trobar aquests jaciments, tot i així n'hi ha, eh? Perquè, per exemple, el Delta de l'Ebre, entre l'any 2009 i el 2016, des del CASC, des del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, vam excavar el Delta de l'Ebre, precisament, un vaixell enfonsat en context de la Guerra del Francès, el Delta Ebre 1, sí. S'enfonsa el 1813, que precisament és un jaciment excepcional perquè és un dels pocs que no havia estat espoliat a Catalunya perquè havia estat tapat fins que es descobreix l'any 2008 i apareix perquè el Delta de l'Ebre està en regressió i fa que aparegui aquest jaciment i que s'hagi d'excavar precisament perquè no es perdi. Mm. És un dels jaciments precisament que exposem en aquesta exposició de naufragis al Museu d'Arqueologia de Catalunya.
Ara entrem a l'exposició, però és que hi ha preguntes tan interessants que se'm passen pel cap, Ruth, que no puc evitar-les. Per exemple, aquest vaixell que acabes de comentar, un cop el tenim i es descobreix i es fa la intervenció, què es fan amb aquestes restes? I hi ha restes que, per exemple, a terra es cobreixen i es deixen allà perquè continuïn conservades. Al mar passa igual o s'estreuen per exposar-les?
Mira, doncs exactament igual. Hi ha vegades, o sigui, s'excava, es documenta i s'extreu allò que té un interès científic, que té un interès museològic o bé que té risc de desaparició, tant per acció humana com per acció natural. Per tant, no excavem i extraiem tot allò que localitzem. El que sí que fem és documentar i mirar que estigui doncs, protegit. El que sí que és important és que a nivell subaquàtic tenim l'excepcionalitat doncs, que se'ns conserven unes restes que, per exemple, a terra habitualment no es conserven, com és la fusta, la matèria orgànica. Llavors, aquestes restes que estan molt ben preservades en aigua, si nosaltres les extraiem sense un procés de conservació específic, doncs les podem perdre. Nosaltres tenim la sort a Catalunya que disposem d'un laboratori del nostre centre, que està ubicat a Girona, i que podem fer aquests processos de conservació i restauració específics que permeten conservar aquests materials que són excepcionals, per exemple, tacs de suro. Conservem tacs de suro de més de 2.000 anys, o conservem elements de fusta d'un poblat neolític de la Draga que tenen 7.000 anys. Doncs tots aquests materials que es conserven els tractem al laboratori i llavors poden ser exposats i gaudits pel públic.
Magnífic. Bé, doncs tenim al Museu d'Arqueologia de Catalunya l'exposició Naufragis, aquesta història submergida, que són 5 cèntims de tot el que podem trobar i tot el patrimoni que tenim. Què trobarem a l'exposició?
Doncs mira, a l'exposició trobareu materials arqueològics de procedència subaquàtica doncs, de les diferents intervencions desenvolupades a Catalunya al llarg de més de 30 anys. L'exposició s'organitza en 4 grans àmbits. El primer, que s'anomena Exploradors del Mar, on es fa un repàs des de les primeres recuperacions d'objectes fetes en època antiga fins al que és la disciplina de l'arqueologia subaquàtica. Després hi ha un segon àmbit, que és de vaixells i mariners, que tractem pròpiament el que és la cultura marinera, no? Després hi ha un tercer àmbit que és excavar sota l'aigua, s'explica des de la metodologia, s'explica una mica com treballem, com ho fem els arqueòlegs per treballar sota l'aigua, i es mostren 3 estudis de cas, 3 exemples de jaciments excavats a Catalunya. Un seria el Polip 4, un vaixell romà del segle I després de Crist, excavat entre els anys 84 i 88. Després el Delta Ebre 1, aquest vaixell enfonsat el 1813, i finalment el Formigues 2, que és un vaixell del segle I abans de Crist, que és el projecte que ara mateix estem desenvolupant, que és una mica el present i el futur. I, a més, aquests jaciments s'expliquen no només amb escenografies recreant el jaciment, amb els objectes estudiats i conservats, sinó també amb unes grans projeccions audiovisuals que, mitjançant doncs, recursos en 3D, s'explica com és el naufragi, s'ensenya el naufragi i després s'alterna també amb imatge doncs, subaquàtica del procés d'excavació. Finalment hi ha un últim àmbit, que és un patrimoni a protegir, on parlem de l'espoli, de la carta arqueològica subaquàtica i d'aquesta problemàtica de la conservació i restauració dels materials de procedència subaquàtica.
Doncs l'exposició estarà en actiu fins al dia 30 de juliol de l'any vinent, del 2023. No 30 de juliol d'aquest any, 2022, sinó de l'any vinent, del 2023, és a dir, que teniu temps més
ja
que sobrat.
Veure-la.
No espereu el darrer dia, que això sempre ho fem molt, eh? Doncs, Ruth Geli, comissària de l'exposició Naufragis. Gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.